teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Vaig a la Viquipèdia i llegeixo. Dilluns 20 de juny de 1983 va iniciar les seves emissions Catalunya Ràdio. Fa molt de temps que estem aquí encara amb molta vida i amb moltes xarxes, que aleshores de xarxes no n'hi havia gaires. Hem evolucionat i ens anem posant al dia. Bé, hi ha un especialista meticulós en xarxes socials que fa molt de temps que es fixa en la utilització de les eines digitals i els partits polítics. Avui, en Xavier Tomàs feia un tuit. Alguns fa molts anys que estem analitzant l'estratègia i les eines de comunicació que situen Juanma Moreno com el president autonòmic que millor comunica a tot l'Estat. Està a anys llum de la resta. Res és fruit de la improvisació, ni fruit de l'atzar i el vent de cua. Bé, l'anàlisi contrastat també és de les xarxes socials, barrejat de festes esportives, de llàgrimes, de masterclass i reflexions sonar i de soroll, de trending topic i morbo per vídeos sexuals que es filtren sense consentiment, i no se sap com, i de casaments sorprenents, i d'autèntics i adeus a gent que estimem. Una abraçada a la família del company Josep Maria Perelló. És la vida, la nostra vida digital. A veure si està reflexiu el chatbot del Pop-Up.
Hola, Mariola. Tinc a la meva base de dades les últimes fotos des de l'aire de Catalunya i tot es veu molt sec. S'ha de vigilar molt amb el foc. Ajudem aquestes zones que estan patint. Malgrat això, veig un món que s'està reiniciant. Quantes festes, quants festivals, quantes trobades, quants casaments, quantes celebracions. Què us està passant als humans? Comencem l'era Aquarius abans d'hora?
Doncs sembla que sí. Tenim ganes de trobar-nos i divertir-nos, això és un fet. Potser l'èxit d'Eufòria va una mica per aquí. És la diversió que necessitàvem. També l'èxit dels festivals de música. Ara farem balanç amb la Mariola Cubells d'Eufòria, que va acabar divendres amb molt bones dades d'audiència, i amb l'estrena alerta de la cançó de l'estiu 2022 de Catalunya Ràdio i TV3. Canten Miqui Núñez i Mariona. És aquesta. Anem per feina.
Buscant allò que un dia em vas dir, un plat de vida. Imagina que et gira el que no vols i recorda el teu nom. Un plat de vida i oblida les llàgrimes d'ahir.
Ja hem vist imatges del Miqui i la Mariona amb banyador i el cos clapejat, així tot amb topos. Fa dos dies ja de la final d'Eufòria, un marge de temps que en aquest món accelerat que vivim és una eternitat, sembla que faci un segle. Bé, però el Pop-Up cada cop som menys partidaris de consumir i oblidar i més partidaris d'aturar-nos a gaudir, reflexionar i analitzar. I més quan tenim un expert en continguts audiovisuals com ella.
Mariola Cubells. La tele que es mira a les xarxes.
Hola, Mariola, com estàs?
Hola, Dinarès. Pues mira, sí, tararejant la cançó, jo també, t'he de dir.
Clar, perquè... sí. Necessitem alegria, optimisme i alguna cosa que... Sí.
No, i jo m'ho he passat molt bé amb esta final, la veritat. La vaig gaudir, la vaig veure més en directe i, no sé, ha sigut especial este programa, eh? Jo que ja saps que pense que ho he vist tot ja en la tele, però este té algo. Té una cosa... específica i especial que l'ha col·locat en una altra dimensió en el panorama audiovisual.
Tu el dijous a TV3 amb maquillatge vas coincidir amb tot el desplegament,
bueno, perquè això és una cosa
que els passadissos de TV3... Eufòria ha revolucionat una mica els passadissos de TV3, no? Perquè tothom sempre explica cosetes, no? Això sí,
no,
es nota, no?
Absolutament, perquè jo estava allà, va entrar la Carol Rovira, que tu la vas tindre en el programa, i després, clar, va haver un desplegament perquè era com un altre set dins del set de maquillatge, és a dir, varen entrar allí totes les maquilladores específiques que només es anaven a dedicar a la gravació del dijous i a la final del divendres, amb taules especials, en fi, tot allò era com un món dins del... un món de maquillatge.
Home,
i perruqueria dins del món de TV3.
Un programa d'això també està bé, eh?
I era molt curiós perquè, clar, allí, clar, es diuen coses, pues estan treballant, la gent està treballant, no? I llavors, pues era molt curiós veure com cadascú tenia una opinió sobre si esta perruca o l'altra, si anem primera mai sos i tal, si este maquillatge... Jo el que sí vaig veure és, primer, moltíssima professionalitat. Això era... Bueno, ja sé què dir, això en el maquillatge de TV3, com una botada, una tonteria. Però, clar, dins de la festa hi ha una tasca molt interessant i molt important darrere, perquè el programa és un espectacle, el programa és un programa d'entreteniment pur i dur, i la part esta de maquillatge, de perruqueria, de performances, de tot això, és molt important, no?
Home, sí que era una mica necessitava també, no?, els estilistes de TV3, la gent que fa maquillatge i maquillatge. Hòstia, clar, perquè dir, fer l'estilisme d'algú que falta la notícia està bé, però clar. Donar-los el caramel d'eufòria és un altre nivell, això, no?
No, i a més amb gent molt jove que està molt disposada a canviar d'imatge cada setmana, a deixar-se fer, a deixar-se portar per els professionals. Vull dir, entre les maquilladores també n'hi ha gent molt jove que també, que jo em vaig adonar que eren fans del programa, no? Que això està molt bé, perquè no, la gent que treballa no té per què ser fan ni d'un presentador ni de res, no? Però n'hi ha una part de les maquilladores, que suposo que estaven contractades específicament per això, perquè necessitàvem molta més gent, que sí que era una gent molt jove, que seguia el programa, que els coneixia, que tenien ahí una espècie com de bon rotllo total. Jo m'ho vaig passar... No volia que acabara la maquilladora, jo no volia anar al plató, saps? Vull dir, jo volia quedar-me allà. I el que et deia és que... Bueno, a mi em sembla que el programa, no sé què penses tu, però jo crec que una de les coses fonamentals, de les més destacades, no?, d'este talent que jo l'he seguit molt, és que ha apostat clarament per un llenguatge que és el target que ells perseguien, no? I si tu això ho domines, pues és molt possible, encara que en la tele no està, en la tele menys, en la tele generalista encara no està res contrastat ni comprovat ni resolt, però és molt possible que tingués un èxit com este, no? I jo crec que han connectat amb un públic més jove, que era un objectiu que tenen, te dic que tenen, que és una de les coses que parles amb qui parles dels executius de la tele generalista, t'ho diuen, és el gran repte, no?, que totes perseguissin. Clar, jo crec que això TV3
ha agafat l'audiència de tota aquesta gent, d'aquestes famílies amb nanos petits que anaven en aquests festivals que hi ha de música, com el Petit Camaleo, tots aquests que,
sí,
que amb cançons que ja reconeixien, no?, i que feien el divendres d'Eufòria i Pizza una mica, no?
Sí, no, i fins i tot gent d'esta que està als altres realities, en les cadenes estatals, en les cadenes convencionals, en les privades, que sí que han fet un públic, a voltes més nombrós i a voltes menys, però han fet un públic i ara aquest públic se n'adona de que pot tindre el mateix espectacle en el seu idioma, Mariola.
Sí,
i això és fonamental. Perdona, un 29.7, jo el dissabte no podia creure, sabia que anava a tindre molta audiència, però un 29.7 en estos temps
és
tan
molt
convulsos, en una gala d'un divendres a la nit, en el mes de juny, no sé, a mi em sembla que és per estar molt, molt contents, perquè a més hi ha una altra cosa de la gala, i és que no tenia cap moment de valle, que és una cosa molt difícil en les gales audiovisuals, és a dir, era tot cap amunt.
Clar,
cap amunt, no?
hi havia gent, no?, que hi ha gent que sempre es dedica a fer tuits dient això és playback, no?, o això no sé què.
Ai,
no?
Sí,
llavors,
sí.
Jo penso que en els shows televisius, ara potser diré una cosa molt políticament incorrecta a la gent que li agrada molt la música en directe, però és un show televisiu, no? Vull dir que si és un playback, o sigui, per exemple, jo trobo que el que van fer els professors, aquella peça, aquest medley que van fer els professors amb els nanos emocionadíssims que els estaven com mig imitant, i a mi això em va posar la pell de gallina, i era dir, això sí que han arribat al màxim, no?, d'un show, no?, perquè hi ha com el metallenguatge dins d'una actuació, no?, i era brutal.
Era aspiracional, era a mi em va semblar també un moment, la veritat, ara que ho dius,
sí,
em va semblar també un moment especialment emocionant. Crec que, a més, jo estic molt farta de sentir esta història de no, perquè no és un programa musical i de més. No, és que és un programa d'entreteniment, que
clar,
té la música com a contingut fonamental, però és un programa d'entreteniment. No ha de reflectir la realitat musical del moment. Vull dir, si vols, entrem en aquesta discussió de si la tele pública ha de fer un programa més, diguem, més potent o més ad hoc per a contar aquesta realitat. No, a veure, entreteniment i ja està.
Sí que tinc una cosa a dir, eh? Em falta una mica de cultura musical quan fan una versió que sortís d'una fitxa allà que digués aquesta cançó és de tal, perquè van dir ha cantat Núria Feliu, i bé, Núria Feliu és una versió en català d'un tema internacional de qui era, doncs explicar una mica de l'autor principal, no sé.
Però mira, te vaig a dir una cosa, està tot estudiat a la tele, i qualsevol element que puga distorsionar, despista, o puga distraure, o puga despistar, o puga fer que algú abandone perquè no li interessa això, ells ho cuiden molt. I una de les coses molt bones del programa este ha sigut el ritme. Uh-huh. Jo deia que no tenia moments valle, però a més no ha tingut moments de baixó, fins i tot el xurat ha estat molt ad hoc, molt alient a lo que volien d'ells, saps? Uh-huh. Dir, no sé, tu te'n recordes quan la última vegada amb Nina en el OT, que era com farragosa quan se posava a parlar en el jurat i tal, bueno, pues això ho han cuidat molt. Sí. Han perseguit molt que siga una cosa dinàmica, àgil, és a dir, per a captar, i a més està ben contat, no? I han jugat molt bé a les xarxes, ha sigut absolutament transmèdia, fins i tot amb la història esta que faran els concerts en el Palau de Sant Jordi. No sé, a mi pareix de veres una cosa redona, rotunda. Bueno, a mi, per exemple, jo no era molt fan de la presentadora, de la Marta Torné, però fins i tot ja m'he reconciliat en ella, no? Vull dir, crec que el jurat
tot
de veres...
Tot bé, al final tot bé.
Sí, potenciar el català i fer que sigui normal a les plataformes, també, no sé, a mi em sembla que, bueno, jo estic de veres, ha sigut el meu descobriment.
Hem d'ajustar una mica el directe de Twitch, això ja ho parlarem,
bueno,
això ho parlarem ja, dijous amb el Roc Massaguer, que jo vaig estar analitzant això.
Això ja sabràs tu.
30 hores de Twitch i era una miqueta irregular, però clar, per exemple, estava presentant a Long Li Chue, que precisament, una abraçada al Long, perquè li va passar una desgràcia familiar mentre estava fent el directe, que va haver-hi un aldarull en el restaurant dels seus pares, que a Girona, i ho va passar molt malament, no? Llavors, ella ha fet un post a Instagram explicant tot el que va passar, apunyalaments i coses d'aquestes, eh? Vull dir que... I per tant, una abraçada al Long, que va estar aquí mentre ella estava treballant en aquest directe. Van passar un munt de coses, i mira, avui que parlem de Girona, a Girona també. Per tant, abraçada. Escolta, mirem cap a una altra banda, perquè, hem de parlar d'una cosa important. No sé si mirar una altra banda o potser ho esborrem. Tot i que per a molta gent pot resultar molt morbós, fer fotos i vídeos de caràcter sexual i tenir-los al mòbil pot ser un perill per a la nostra privadesa, molt més encara si ets un personatge públic. Si per qualsevol motiu es filtra i acaba a les xarxes, corre com la pólvora en qüestió d'hores. Una de les últimes sèries d'èxit de Disney+, per exemple, Pam and Tommy, basat en la història real de la filtració l'any 1995 d'un vídeo sexual protagonitzat per l'actriu canadenca Pamela Anderson i Tommy Lee, el bateria de la banda californiana Motley Crue, doncs això ho va disparar tot. Va ser el primer vídeo sexual filtrat en l'era d'internet. Bé, s'ha filtrat un vídeo sexual de Santi Millán i les xarxes d'això, Sílvia Creus, en van plenes, no?
Doncs sí, ja des d'ahir tota la tarda era trending topic i hi havia molta conversa. Molts avisaven, això és... atenció, que difondre un vídeo d'aquests és un delicte. I altres recordaven, perquè hi va haver burles a la xarxa, la persona que sortia també, l'altra persona que sortia al vídeo, i també a la parella de Santi Millán. I recordaven molts tuiters el cas de la Verònica, una treballadora d'Iveco que es va suïcidar fa 3 anys en difondre's un vídeo sexual. Però tot i així, encara hi havia molta conversa de gent que estava lamentant. Ostres, que Twitter ja ha eliminat el vídeo, algú el té, i gent que l'oferia o el demanava per missatge directe.
Clar, i d'això se n'ha de parlar, i en parla molt, que la gent ahir també ho citava, la sèrie que estan fent a Netflix, Intimidad.
Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública.
De todas formas, el que yo lo haya hecho lo pagará. Eso está claro.
Ayúdame. A mi hermana le pasó lo mismo que a usted.
¿Lo denunció?
Se suicidó.
Un caso de violación de la intimidad.
Estoy aquí para ayudarla. El suicidio pudo tener algo que ver con eso.
Voy a defender mi candidatura a la alcaldía.
Bé, Mariola Cubells, tu vas presentar aquesta sèrie a Tudela, no? Que és el top 10 de Netflix.
Sí, mira, allí no, encara no s'havia estrenat a Netflix. La veritat és que va ser molt interessant veure-ho en públic, és a dir, ho varen presentar allí en públic generalista de Tudela, dins del festival este de Lo que viene, que fem els Feroz, i varen ser els dos primers capítols, i a mi em va semblar que n'hi havia gent, després vam tindre una xerrada, i n'hi havia gent a la que li havia canviat la mirada, sobretot homes, sobre esta història, i esa és la força sempre de la ficció. He de dir-vos que, bueno, jo, primer, estic al·lucinada de la quantitat de bromes que han sortit, més que comentaris seriosos, al voltant de lo de Santi Millán. La veritat, a mi, això em pareix preocupant, és a dir, perquè la filtració està mal i això és el que ens hem de quedar, no? No sé, jo, no sé què penses tu, però jo...
No, hi havia diverses persones sobtat, que estan fent crides a no l'obriu i esborreu-lo directament, no? Però la veritat, hi ha molts memes... Sí, gent que no l'ha vist i fa broma.
Ha sigut... Bueno, a mi personalment, no sé, mira tu, que jo crec que això és perquè a lo millor és per el tipus de personatge o perquè siga un home. No ho sé. És per a reflexionar. En tot cas, els capítols d'intimitat és una sèrie, la veritat, prou desoladora, que des de veres que després, al final, és prou balsàmica també, i estan plens de vida, d'emoció, amb un llenguatge molt clar, molt contundent, que anomena les coses pel seu nom i que es posa amb tota claritat al costat de les víctimes. I hi ha una cosa molt important de la sèrie, saps que la sèrie, a més, recull un poquet el cas real de Olvido Hormigo i de la treballadora que ara citava la Sílvia, de Iveco, no és exactament això, però sí que són dos casos molt semblants. I és molt important la idea que llança, que és... No ets culpable, ets la víctima. I el món no pot, no deu arrossegar-te amb este delicte, perquè recordem que, a més, el Codi Penal ja castiga amb una pena de prisió que va de 3 mesos a un any. El que tu pugues fer sense autorització de la persona afectada, pots difondre o revelar.
No, i a més, recordo una conversa amb el Víctor Rosselló, que no només es pot penalitzar el tema de difondre una cosa que no és teva sense permís, sinó redifondre-la.
Exacte.
És a dir, no? O sigui, retuitejar, reenviar, o tota la gent que està, a més, aquest vídeo anant-lo difonent, també serien culpables en el cas de que es denunciés d'alguna manera.
Mira, això, a més, la sèrie ho conta molt bé, sobretot en el cas de la treballadora de la empresa que parla en la ficció, que és una bueno, és una empresa que no té res a veure amb el que feia la real treballadora de Iveco, però sí que s'assembla molt lo que és la història en si.
O sigui, s'han inspirat en aquests dos casos, però no és una docusèrie, no?
No, és una sèrie de ficció i són simplement casos que nosaltres tenim al cap. És a dir, clar, històries d'estes que tu llitges en la premsa, com el cas de Olvido Hormigo, que era una política, esta política de la que parla ara, que per cert ho fa molt bé la Itziar Artuño, que és la de La Casa de Papel.
Totalment.
Ho fa molt bé, que ella és la política, ella té un càrrec més important i demés, però el que conta molt bé la sèrie és una cosa que no podem deixar de costat, és com això afecta no només a tu, sinó al teu entorn, no? És clar. A dir, que no se queda amb tu, perquè tu, si tens un fill, a ese fill li afecta molt, no només a la teua parella, no només a ta mare, no només a la teua germana.
Clar, clar.
En el cas de la sèrie conta també el cas d'un suïcidi, que és el que bueno, la xiqueta, el que li passa, no? a la de la empresa, que directament decidís que no pot suportar la pressió i acaba suïcidant-se. Llavors, la sèrie està molt ben contada perquè agafa aquests dos ítems que nosaltres tenim al cap perquè ho hem llegit i els posa molt bé en context, no? I saps què passa? Que la sèrie és molt, i a més sense fissures, molt feminista, marcadament feminista, però no és només això.
Clar.
És una sèrie que aposta, per a més, per desenmascarar els que violen la intimitat, els que són còmplices, els que callen, i de veres que... hi ha algunes coses que a lo millor no acaben de... no és una sèrie redona en el sentit estricte de la paraula, que no té cap fissura i demés, però és una sèrie molt bona i molt per a veure amb gent jove, és a dir, perquè demostra que a més no te pot passar en una escola sent adolescent i li pot passar a ta mare.
Clar, et fa pensar, no? Et fa pensar i potser comptar fins a 10 abans de fer alguna acció a les xarxes socials també, no? Segons com, perquè
totalment.
Hi ha persones, jo... clar, també l'episodi que dèiem l'altre dia, el primer episodi de Black Mirror amb el polític,
exacte.
Que després es difona una imatge a través de les xarxes socials, estem patint molt pels nostres adolescents i el ciberbullying, però perdona, o sigui, això exacte. Seria el ciberbullying adult una mica, no?
No, i per això la sèrie està el que conta és que no hi ha edats, no? Després
clar.
Té un elenco de dones fabulós, està escrit per Laura Sarmiento, que és una guionista estupenda, i creat per Verónica Fernández, que també que era la seva idea abans de que arribara a un càrrec a Netflix, i per això ho ha tingut que deixar en mans de Laura. I jo crec que este tipus de ficcions fan el que jo te dic sempre, que és contar la vida d'una manera molt més interessant i molt més important de lo que pot contar-lo usant el periodista.
I ara jo plantejava, hi ha molta gent que ara recupera, gràcies o per culpa d'aquest vídeo sexual que ara corre, potser recuperarà aquesta sèrie, no sé si això...
Sí, passarà. Segur. Bueno, la sèrie ja està, ja des de que va, es va estrenar,
sí.
Està en el top 10 de Netflix, perquè a més és una sèrie, no és una sèrie gens morbosa, que això també és
difícil.
És difícil, però fa això, el to de la sèrie està molt ben aconseguit. Uh-huh.
Doncs la recomanem.
La meva pregunta que te llance a tu és: en el món digital, això es pot controlar, es pot previndre? Ja a banda de la difusió, de la pedagogia que fem, de divulgar que aquestes coses no es poden fer i de més, tecnològicament, no sé, es pot controlar això? Es pot evitar?
Es pot controlar només si et fas... No, és que ni això. Si
ni
et
això,
fas
no?
amb el vídeo amb la Super 8. O sigui, si et fas un vídeo en un lloc que no hi hagi internet, encara. Però igualment, aquella cinta també pot córrer. Però jo crec que només es pot prevenir una cosa així si no ho fas.
Sí.
O sigui, i menys, i si ho envies, o sigui, és a dir, només que ho enviïs
a una persona,
és que no sé, o sigui, un cop fet, i no cal ni que ho enviïs, un cop fet i ho tens en un mòbil que hi ha internet, allò ja perds el control.
Hi ha una altra corrent d'opinió, no sé si tu te l'has trobat, de gent que diu que això coarta la nostra llibertat, no? Que vull dir que en un món en el que se suposa que som lliures, que la sexualitat està més acceptada i demés, per què no podem jugar amb això? Llavors, no, jo te llance la reflexió, eh? És a dir, la gent que pot utilitzar això per com una manera de, en fi, de tindre sexe online, no? De jo soc
no,
la
a veure,
teva
això,
parella.
No, hi ha parelles que ho fan, això, hi ha un munt de pàgines i a més també hi ha una moda...
I com controles
no,
això?
Hi ha una moda de mirar porno real, o sigui, no porno amb models, gent que estigui bé, sinó gent que siguin reals, això.
Clar, però
també
s'està
consumint
això. Clar, però tot això està junt, és a dir, si tu...
Ui, no facis més preguntes que m'ha esclatat el cap, que són temes molt difícils. Ara vosaltres que esteu escoltant,
és que
reflexioneu.
És tu eres el meu guru.
No. Amb aquest tema no sóc gaire guru, perquè són els temes molt riscos de les xarxes. Una cosa connectada a internet té els seus riscos i això ja és una bola de neu, ja veieu què està passant, o sigui, cada vegada el trending topic ja és més elevat, va començar amb pocs missatges, i a més a més tu veus que això és trending topic, penses, per què és trending topic? Vas a buscar, els forocotxes ja va ple, l'altre no sé què,
això ja
no es pot aturar de cap manera, i la reputació digital encara és pitjor, després es borra això.
La reputació, o sigui, la impronta...
Clar, llavors això ja queda per sempre.
Exactament.
Va, anem a un altre tema interessantíssim, que vull saber sobre tu. Et faig jo ara la pregunta. Et faries un tatuatge per una victòria del teu equip? Tu faries?
Quina pregunta! Gina, jo no me faria un tatuatge...
A una sèrie preferida.
No, jo no me faria un tatuatge mai de la vida, però molt menys per algo que fora que pugui... Bueno, per un equip ni te conte, però és que per una sèrie tampoc, perquè... I si després deixa d'agradar-me? No, la resposta és no. I tu?
Clar, perquè tu sempre fas la crida a poder canviar d'opinió, no?
Hombre, i tant.
Clar,
i tu?
Per tant, tatuatges no.
I tu?
No, però seria críptic, sí, només l'entendria jo. Mira, aquest dissabte vaig conèixer una noia que tenia tatuatge com una classificació de cadires. I deia que tothom, per tothom tenia un plat de taula. era la seva... Ah. O sigui, era xulo, eh? Que dires
escolta,
xules.
Vaig a confessar-te una cosa. Si la meva filla em sent, me mata. Però la meva filla s'ha fet el perfil del mapa d'Àfrica en el muscle, en l'omoplato. I li queda...
Oh,
fabulosament. Només la silueta del mapa, saps?
Sí.
I li queda... O sea, és una idea... preciosa, ella és etíope i ha sigut un homenatge als seus orígens.
Doncs,
li queda,
veus?
li queda fenomenal.
Va, te l'has de fer tu.
Sí, home, clar, sorprendre ara mateix.
Amb el mapa. Gràcies, Cubells.
Va, petó,
us ho preguntem adéu, a vosaltres. Adéu. Et faries un tatuatge per a una victòria del teu equip? Va, 93-201-7474, 2 minuts i t'escoltem.
Per gaudir de les xarxes, les hem d'entendre. Pop-up amb Mariola Dinarès. La consulta de 2 quarts.
I avui que Catalunya Ràdio fa 39 anys, et pregunto, et faries un tatuatge per una victòria del teu equip? Sílvia, creus la gent pop-up que diu a les xarxes farien un tatuatge?
Doncs no, eh?
No.
A Facebook tothom diu que no. A Instagram el 98% diu que no i a Twitter el 92,5% diu que no.
Ai, com sou, eh? Mira, tenim informacions d'última hora perquè això ho preguntàvem per alguna cosa. Informació directa via xarxes de David Clopés diu el Solà, Eduard Solà, es tatuarà el patapam alguna part del seu cos per decidir. Fa pinta que turmell i li tatuarà un altre tècnic de la casa que es veu que tatua també, el Roger Fontarnau. I clar, jo em preguntava què ha cantat a les últimes hores a la Dolors Soar. Crec que avui no està en condicions de cantar. Ahir tenia una veu quan va cantar al final desastrosa. No el farem cantar, però no sé si us recordeu, quan el Girona va guanyar el Real Madrid, vam fer una juguesca via xarxes amb l'Eduard Solà i ens va fer el pop-up mix.
Un nou cantant emergent, Eduard Solà, us canta Camilo Sesto.
Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Vivir así es morir de pop-up. Por pop-up tengo el alma herida. I nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, que hem guanyat el Bernabéu. Girona, t'enamora tu, m'enamora a mi. I a tots ens enamora.
Ai, ahir ens va cantar unes quantes, però en el moment de l'ascens va triar el dia de la victòria de Búhos.
Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria.
El febrer del 2019 vam fer una roda de community managers que ens agradaven, eren una mica els nostres amb qui ens fixàvem, cap de capçalera, i vam escollir el Carles Callís, que és el community manager del Girona Futbol Club. Carles, què tal, com estàs? Bon dia.
Què tal, com esteu?
Digue-ho, digue-ho.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me en un moment com aquest.
De ressaca total, no?
La veritat és que sí, que hem arribat molt tard, hem dormit molt poquet, però estem molt contents i orgullosos d'haver aconseguit al final una fita històrica per la qual portem molt de temps treballant. Vull dir que molt contents, la veritat.
Genial, les xarxes socials del Girona, ja t'ho vam dir el 2019. Heu anat pujant de seguidors, eh? Hem fet aquí una monitorització.
A poquet.
No, però sí. És que... No, a poquet, però a més heu incorporat la nova xarxa social del moment. Teniu un TikTok amb 67.000 seguidors que us funciona molt bé, no, Carles?
És així. Sí, TikTok ens ha obert la porta d'un nou escenari, a un nou tipus de contingut, no? I també que al final hem notat que TikTok s'hi ha plegat un tipus de públic diferent, no? I això, bueno, com ens hem hagut d'adaptar com a club i en poc temps això va aconseguir molts seguidors d'aquesta xarxa social.
Teniu...
I res, el que tenim clar és una mica la línia de contingut que hem de seguir i podem constatar que quan realment aportem continguts de valor i de qualitat, doncs la gent respon molt bé i això és el que intentem fer.
L'altra vegada que parlàvem vau dir quin és el del post que ha tingut més èxit i era quan vau anunciar la renovació d'Estuani. En el cas d'ahir, si haguessis de dir quin és el post, el moment que us va lluir més de les xarxes, quin és?
Ahir, sense cap mena de dubte, el post que va tenir millor rendiment va ser la imatge pròpiament aquesta de l'ascens, que estaven tots els jugadors ben col·locats, no?, i posa el lema dels tutsos de primera. Aquesta publicació, podem dir que és la publicació amb més rendiment de llarg durant de tota la temporada, no?, però també hi ha altres publicacions que han funcionat molt bé, com per exemple algun vent que van fer per, bueno, posar-hi una mica d'humor a la situació, com per exemple, canvi, qui ho llegeixia és de primera, o alguna altra broma, doncs això... Hi havia unes carreteres amb una bifurcació que posava la Liga Santander i la Liga Smartbank, com el Girona a últim moment, doncs, trencava cap a la dreta per pujar a primera divisió. Però, en fi, les xarxes van ser un punt d'ebullició, va funcionar tot molt bé. I concretament aquesta publicació que dèiem de la imatge de l'ascens, pròpiament la va veure més de 2 milions de persones. Vull dir que són xifres que jo ara quan la revisava tampoc no me les creia.
Que bèstia. Clar, no sé si portar un equip de primera divisió és diferent que de les altres categories amb xarxes socials. No sé si per l'altra vegada ho recordes, però és molt més compromès, molta més feina, o vosaltres continueu fent la comunitat amb la vostra gent i no us canvia res?
Bueno, la nostra intenció és seguir-ho fent exacte com ho fan fins ara i no perdre aquests valors que ens destaquen com a Girona, com a marca Girona a les xarxes socials, no? Aquesta línia de comunicació fresca, desenfadada, simpàtica que tenim, però és veritat que doncs, la primera, el volum de feina és superior i bàsicament el que destacaria és que primera doncs, tenim bueno, un escenari, una repercussió més mediàtica, no evidentment que segona, i això al final també t'ajuda doncs, a créixer i a seguir endavant.
Fareu algun directe per TikTok, que n'heu fet alguns? Algun directe, no sé, de les celebracions? Què esteu preparant per la celebració?
Ho estem estudiant. Tenim moltes idees en ment, però la nostra intenció és això, ensenyar la celebració el màxim possible des de dins, no? I veure, transmetre aquesta eufòria que es viu a Girona doncs, a les xarxes socials.
D'acord, doncs l'estarem aquí vivint. Carles Callís i a tot l'equip de comunicació, també felicitats per vosaltres per tota la feina. Gràcies.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, anem a fer crònica de xarxes amb la Sílvia Creus. És tendència una etiqueta que es diu Yellow Day.
Doncs sí, perquè avui, no sé si ho sabies, és el Yellow Day. És el dia més feliç de l'any en contraposició al famós Blue Monday i té arguments igual de poc consistents, eh? Com ara que està a punt de començar l'estiu, s'apropen les vacances i la paga extra. Tot això, que ho tinguis clar. En qualsevol cas, se li diu dia groc perquè, segons la psicologia dels colors, el groc simbolitza la felicitat, l'optimisme, el positivisme, la diversió, la intel·ligència i la creativitat.
Doncs, per mi sí, pel tema Girona és un dia groc, he de dir. Hi ha molta conversa sobre esport.
Sí, el Girona de futbol és el protagonista, i si mirem el mapa de tendències, en aquest punt geogràfic destaca un compte, el del Girona Futbol Club, que en parlàvem ara mateix amb el seu community, i una paraula majúscula primera i una etiqueta, uns tossuts de primera.
La veritat és que els hi ha funcionat tota l'estratègia, eh? Carles Callés, ja ho veus, estiguis tendència al Trendsmap. Les eleccions a Andalusia protagonitzen les tendències.
Juanma Moreno, PSOE, Ciutadans, que desapareix del Parlament andalús. A Catalunya, segons Trendsmap, destaca un tuit de Xavier Sala i Martín que deu haver patat les notificacions d'arrimades Carrizosa i Martín Blanco, si és que no les han desactivat. Diu aquest tuit, nou daltabaix monumental d'aquesta entitat folklòrica que es deia Ciutadans, una caricatura de partit polític que l'únic que va fer mentre va durar va ser semblar odi. Ja queda menys per la seva desaparició total. Enhorabona, arroba Inés Arrimadas, arroba Nacho Martín Blanco i arroba Carrizosa Carlos.
Clar, és que normalment fas aquest tuit i no robes, no menciones a les persones a qui estàs criticant, però ell ho fa expressament, o sigui, és a dir, deuen estar realment patant les notificacions. Bé, també han interessat molt a casa nostra les eleccions a Colòmbia.
Gairebé 500.000 d'interaccions amb el tuit de la nova vicepresidenta, Francia Márquez. Això és per les nostres àvies i avis, les dones, els joves, les persones LGTBIQ. Més, els indígenes, els camperols, els treballadors, les víctimes, el meu poble negre, els que van resistir i els que ja no hi són. Per tot Colòmbia, avui comencem a escriure una nova història i ella fa servir l'etiqueta El gobierno de vivir sabroso.
Va, fem una petita pausa i farem avui, estrenem secció.
La teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up amb Mariola Dinarès a Catalunya Ràdio. Fa calor.
Poc és més a prop, cada cop la fi del món. Ai, no! Jo no estic tranquil, s'acosta un canvi. Tot és un fàstic, tot és del plàstic. La terra plena de verí, el poble i a la city. Tot penja d'un fil, vivint al límit. Pillo un taxi, vaig a la mani. Scroll el meu feed. Ves que m'has escrit. Em vinc a la pari. Em prenc una pepa. Em pilla un batrip. I fa calor.
Calor, calor.
I la gent balla.
Habla de mi Tenien present és una de les bandes que més estan sorprenent gràcies a una proposta que barreja pop amb rumba i tecno alemany. El tercer avançament del primer disc d'estudi d'aquest grup format a Berlín i ubicat a Barcelona es titula Fa calor i és un cant a la confiança en un mateix i en el col·lectiu humà sense perdre de vista la preocupació pel canvi climàtic. I amb aquesta cançó que a casa tot el dia estem cantant, estrenem secció al pop-up.
Grups de WhatsApp apassionats. Busquem gent que es mogui per passió. Que es troben a les xarxes socials i comparteixen coses i sentiments. Amb Jaume Borja, periodista amb passió.
Jaume Borja, què tal?
És la presentació que m'agrada més de la meva vida que m'han fet mai, eh? Ja t'ho dic ara.
Clar, mira, és que Eurovisió s'ha acabat. Però, clar, tu et volem seguir tenint aquí el pop-up, així que avui estem d'estrena ja les acaballes de la temporada, però això vol dir que, igual, el pop-up setembre continua. Vull dir que, clar, estrenem una secció que té molt a veure amb la passió i tu no te'n falta de passió, no?
I feliç jo també d'estar aquí, de poder acompanyar-vos en aquest tram final. No em falta passió. De vegades jo crec que és passió potser massa intensa. Perquè són així les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. I qui m'aguanta pot corroborar això que estic dient.
Doncs mira, avui, a veure si us agrada això que us hem preparat, ens infiltrem al grup de WhatsApp que ha creat aquesta setmana el Jaume Borja.
Hola, amiguis, bon dia a tothom.
Hola, soc Marta. Jaume, gràcies per convidar-me, primer de tot.
Estic molt emocionat de participar en aquest grup. I si faig això és perquè tinc
passió per la diversió a les xarxes socials.
No sigueu tímids, eh?
A veure, la Marta, què fa? Jo vine a Barcelona por amor, me rompieron el corazón, entonces me puse a patear Barcelona y dije, vamos a hacer otra cosa para desconectar.
Bueno, Marta, no et conec, però ja em cau superbé.
Sí, una basca que ve a Barcelona a explicar el secret de Barcelona en lloc de saber-nos la gent d'aquí i triomfa. Això m'has de respondre en català, que segur que tens un català molt bonic.
Jaume, la veritat que el meu català és molt bàsic.
Però si el teu català és perfecte! Oh my God!
Muchas veces yo le digo a mis seguidores en plan, es que si estuviésemos más tiempo caminando por la calle y en vez de mirar al móvil y mirásemos más para arriba, es decir, a los edificios de Barcelona, encontraríais muchas cosas.
Jo vull saber, sobretot, com us agradaria ser recordats?
Com m'agradaria que em recordessin. Doncs primer de tot, com el càmera més guapo de la televisió, el meu no va ser gens premeditat. Estan treballant, vam fer un error gravant el reportatge i dic, ho vaig a penjar i quan vaig sortir de TikTok i vaig tornar, crec que en una hora o en dues va tenir 200.000 visites.
No sé si estareu d'acord amb mi amb que els continguts de passió per la vida, passió per la diversió, que és el vostre leitmotiv a les xarxes socials, tenen ara mateix, el 2022, més sentit que mai.
Jaume, jo el que et puc dir és que cansa veure la tele que tot sigui un volcà en erupció, una pandèmia, ara una guerra, ara els preus de la gasolina, ara que ha pujat la llum... Uf! Recordeu que tenim pendent el cafè.
M'ho he passat molt, molt, molt bé i espero poder repetir.
Un petonet molt gran i que vagi molt bé. Adéu, adéu!
Doncs ja heu sentit una entrevista feta des d'un grup de WhatsApp i jo m'he quedat amb moltes ganes de saber coses d'aquestes tres persones que tu has unit.
Clar, això només és un petit extracte, ara ampliarem la informació. He fet com un resum del que va bullir més a l'olla del nostre grup de WhatsApp i ja he de dir que és un grup de WhatsApp real. O sigui, te'l puc ensenyar.
Tu l'has creat i quan vinguis aquí amb grups que es mouen per passió, crearàs el grup i ajuntaràs gent que no es coneix entre ella, però
mira,
que...
amb el logo de Catalunya Ràdio, aquí veus tota la conversa, que com veus també són grups de WhatsApp. Ja ho diu el títol de la secció, però a les pròpies converses hi ha moltíssima passió, la cosa no parava, se'm va botar la bateria.
Farem un vídeo de la conversa, ja està. Se m'està esclatant el camp, ui, quantes coses.
Idees, Mariola.
La pròxima temporada farem coses molt noves. Va, escolta, explica'm coses. Tres cracs expliquen més de cada un d'ells, no? El que deia que era un càmera.
Comencem per ell, pel Carlos, que per cert avui és el seu aniversari, ens està escoltant, felicitats Carlos, 25, qui no estuviera. Ell és a TikTok, @Carlos, amb dos os, Hernández, TV, TV baixa. I mira, tot va començar...
És de Vilaseca?
És de Vilaseca. Mm. Visca al Camp de Tarragona, hi ha molt cultiu d'influencers.
Com el Grasset.
I ara ja té més de 400.000 seguidors a TikTok, que no és poca cosa. I el que fa és emprenyar, molestar, fer ràbia als reporters. Ho he viscut en primera persona. Llavors, a banda de totes les bromes que els hi fa als seus companys de faena, també ensenya tota la part del darrere que hi ha, per exemple, en un programa d'actualitat de televisió. I m'agrada molt perquè ell diu, és supernecessari desencotillar, treure aquest corset que a vegades tenim els periodistes, sobretot en tele, de que volem ser tan correctes i perfectes, que no tenim gràcia. I llavors ell ensenya la gràcia de la tele.
Clar, fa, o sigui, fa de càmera amb stand-ups dels reporters i llavors a vegades els fa gent bromes per tenir un TikTok, això també.
Te n'he portat un dels més potents, que atenció perquè té més d'un miler de... No d'un miler, perdona.
D'un milió.
D'un milió.
D'un milió de visualitzacions a TikTok.
A TikTok. I és el que fa, per exemple, ja et dic, a tots els reporters, just 20 segons abans d'entrar, la reportera estava a punt d'entrar 4 al dia, Joaquim Prat ja li estava donant pas, i ell li diu que ha passat una cosa molt forta que li ha de fer canviar tota la seva connexió en directe.
Claro, efectivamente. Buenas tardes, Joaquim. Buenas tardes a todos.
Això és el que va sortir a la tele.
Una broma. Le voy a decir que hay una última hora y está concentrada en el directo. Ya verás, se va a cagar porque va a pensar que tiene que cambiar todo el directo. Hostia, Rocío. ¿Lo has visto?
¿Qué?
Una última hora, un terremoto en Tarragona, tía. ¿Qué? Que sí, que sí, míralo en el móvil, ya verás.
Sí, pero se va a
dar, ¿eh? Que sí, que sí.
¿Lo has visto?
En el diario, que se ve que han escuchado mis tripas rugir desde ahí. Porque no he ido a merendar. Es que no me has llevado a merendar, tía. Ja sabes que la merienda...
A mi si m'ho fan, jo és que tinc mala bava en aquests moments.
I està un prou nerviós i clar, prou pendents de tantes, de moltes coses que no ha estat això.
Veure-ho és divertit, Carlos. Sí, t'ho he de reconèixer. Va, anem a descobrir un altre del grup. Anem a la Marta. Qui és la Marta?
Doncs la Marta és a Instagram, @imartatravels. I hem de dir que està triomfant tant a TikTok com a Instagram. A TikTok ja supera els 2.000 followers, però, per exemple, està guanyant molta...
Els 200.000.
Què t'he dit?
2.000.
Ai, no, 200.000. Los estic traient aquí zeros i no. O sigui, 200.000 seguidors ja els supera a TikTok. Sí. I atenció perquè està agafant molta presència a Instagram amb més de 85.000 seguidors.
I què fa?
És una noia del País Basc, que ho explicava al principi que hem escoltat el resum de la conversa, que va vindre a Barcelona per qüestions sentimentals, però ella, el més fort, jo, Mariola, per exemple, no sé si saps que hi ha una rèplica de l'estàtua de la Llibertat a Barcelona.
No.
O que tu et pots tirar per un tobogan impressionant llarguíssim per a totes les edats a Plaça Catalunya. Saps què hi ha un tobogan?
A una botiga.
Dins d'una botiga, que està, no diré la botiga, però és igual, està allà a Plaça Catalunya. Podeu entrar al seu TikTok o al seu Instagram i descobrir molts secrets de la ciutat de Barcelona, també en conjunt de Catalunya, perquè ara te'n porto un dels que a mi em va sorprendre més. I jo penso, com pot ser que una persona de fora siga capaç de descobrir coses tan inèdites? Perquè de vegades a una ciutat tan gran com Barcelona tu estàs un cap de setmana i dius, no sé què fer. Doncs entres als comptes de Imarta Travels i tens la solució. Per exemple, aquest seria un pla.
¿Sabías que en Cataluña hay un Mazinger Z? Hoy os voy a enseñar dónde está. Se encuentra en el pueblo de Cabra de Camp, concretamente en la urbanización de Mas del Plata. Cuando llegues podrás aparcar el coche justo en este parking y a pocos metros te encontrarás con la gran estatua
de Mazinger. He de dir que l'altre dia ho vam explicar aquí, perquè jo tinc una fotografia amb el Mazinger Z aquest, no, perquè vam fer un Kahoot sobre llocs de Catalunya instagramables.
O sigui, que tu has anat a Cabra del Camp.
Sí, i tant. Bé, que és que és molt fort això. Quan arribes a aquella urbanització veus això, tu no ho has vist mai?
No, no, jo no ho he vist mai.
Sisplau, fes-ho veure, ja ho vaig dir l'altre dia per antena, perquè flipes molt.
És tan gran com sembla?
No, 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 brutal. Sí.
Clar, jo vaig flipar amb la història també, perquè jo ho vaig
explicar. Benja, tu hi has anat? No ho has vist? No ho has vist, aquest Mazinger Z? I tu, Sílvia, creus? L'has vist?
No, jo tampoc.
Sisplau, la Marisa l'ha vist? No, tampoc. I el Castell Villalberto tampoc? És que no, és... Bueno, és que flipareu molt, perquè... És gegant, és gegant.
Hem de fer una excursió al pop-up.
Sí. Jo li vaig dir, hem de fer l'excursió per a veure-ho. Ella ho explica superbé perquè et diu fins i tot on has d'aparcar. A banda, la urbanització és com superpoc concorreguda i vas allà a Zona Blanca, és superfàcil fer-te la foto.
No, sí, i estan allà, no hi ha ningú, no has de pagar entrada ni res, eh? Vull dir, està allà com si fos un no sé, un gronxador de fa mil anys que està allà com mig abandonat, doncs hi ha un Mazinger Z.
Exacte, és brutal. O com també hi ha una estàtua del Covid, dels Jocs Olímpics, que jo tampoc ho sabia, al mig de Barcelona. És un altre dels secrets.
Ai, que bo, que bo. Ja mirarem la Marta. Va, anem a la Geni.
Una cosa molt ràpida que em va dir el secret. Dic, per favor, m'has de dir el secret d'això. I diu que, clar, com els millors xefs no desvelarà el secret. Però sí que em va donar una pista i diu que ella es passa gran part del dia mirant Google Maps. Clar, l'Street View.
És una friqui de l'Street View com l'Arenyes, eh? O sigui, va, anem a la Geni. La tercera del grup de WhatsApp, avui hem unit dues persones que tenen passió per la diversió.
Mm-hmm. Segurament quan acabi aquesta entrevista superarà els 500.000 seguidors a Instagram, perquè com el pop-up l'escolta tanta gent, doncs ara ja follow.
Home, no en té un, suposo, no? Ja no en té uns quants, perquè arribava un moment a 500.000.
No, ara en té ja gairebé superar els 490.000, per tant.
Ui, va, veurem això com ja ho té. Això.
I el que fa és, mira, i jo sé que tu i jo som d'una altra generació, potser els més jovens diran de què estan parlant, però és que a mi els seus vídeos em recorden a programes tan mítics com Vídeos de Primera.
Ah.
O recordes a TV3 Els Esports Lax?
Sí.
Que feien així com per quadrar l'escaleta de programació.
Ella és Jenny El Colado a TikTok, no? Concretament?
Efectivament. Aquest és el seu usuari. I atenció, perquè fa bromes pels carrers de Barcelona i l'última que ha fet, que supera els 2 milions de visualitzacions, ella va vestida de novia per Barcelona i fa creure que el dia del seu casament li han posat les banyes. Fortíssim.
Perdona, ¿me puedes poner un agua? Es que me han puesto los cuernos. No, para, Rubén, no, vete.
Aquí no es el lugar, vamos.
¿Tú te crees que hoy?
Vamos a otro lugar ahora.
¿Qué tiene que ser hoy? ¿Que lo hayas hecho hoy? ¿Qué? Es que se acabó.
Estamos dando aquí el espectáculo.
O sea, que no, que no
quiero. Las cámaras ocultas triunfan molt a les xarxes socials.
És que d'això que has dit, justament, càmeres ocultes.
Que tota la vida ja funcionava.
I m'encanta la gent com s'implica en totes les històries. O sigui, les dones del carrer van estar a punt de matar el Rubén, que era el suposat nòvio. O sigui, boníssim.
Anem a dir més coses, o sigui, gairebé 3 milions de reproduccions en això, no? A tu aquests personatges t'han fascinat no només pel que fan, sinó per com ho fan, no?
Clar, saps què passa? Que ja porten tanta carrera, perquè van començar abans de la pandèmia, que tenen 1000 anècdotes per explicar. I allà, clar, també es generen sinergies en aquests grups de WhatsApp. I Carlos i Marta tenen una... Perquè els vaig demanar l'anècdota més surrealista. I quina casualitat que els dos han tingut l'anècdota més surrealista amb la policia.
Jo gravo els vídeos, com sabeu, treballant a la televisió, i us vaig a contar en exclusiva quan quasi moro assassinat gravant el rei. O sigui, crec que és el més surrealista que m'ha passat a la vida. Jo anava a gravar a Andorra perquè anava a fer un discurs al rei allà, i quan vam arribar, el rei té una macro seguretat. O sigui, no es pot entrar a un perímetre de 200 metres. Vam passar el precinte sense voler i ens van fotre bronca i ens van dir, no, aneu-vos d'aquí que no podeu estar. Llavors, no se'ns ocorreix una altra cosa que anar a la muntanya, pujar per la muntanya, i jo amb la càmera allà dalt, que semblava un francotirador, i de repente baixa darrere meu com 10 agents de militars baixant amb un rifle per la muntanya, o sigui, com si fos de pel·lícula de guerra, a punt, jo dic, a qui em maten.
A mi lo más raro que me pasa en la calle es conocer seguidores míos de la forma más random posible. Recuerdo una vez que iba a renovarme el DNI ahí a Plaza España, al esto de los Mossos. Llegaba tarde, que era lo más gracioso. Entonces, pues cuando llegas tarde ya te dicen, vuelve otro día. Entonces fui a donde el policía y le dije, oye, perdona, es que no he podido llegar porque había mucho tráfico, tal. Y de repente me dijo, me miró y me dijo, qué bajita eres en persona, ¿no? Y yo me quedé así con cara de, ¿what? Eso sí, luego me escribió por Instagram y me dijo que te sigo en redes, hombre. Que por eso te conozco. Claro, yo a ese punto, obviamente, ya había llegado a esa conclusión.
Amb famosos també els hi han passat coses, no? Crec
sí,
que el Carlos...
Sí, Carlos, aquesta l'hem d'explicar amb ni més ni menys que Celine Dion, que va fer el TikTok aquest que s'ha posat tan famós últimament, que sona així. El que feia el Carlos era traure escapes, anava amb mantes d'anar per casa i feia aquesta coreografia. Ella ens explica l'anècdota de com li fa el comentari la cantant.
A mi el més fort que m'ha passat és que Celine Dion, la mateixa Celine Dion, em comentés un vídeo que fèiem, Jen i jo, una representació d'una de les seves cancions, i quan ens va comentar, crec que ens va donar 3 infartes de miocardi.
Clar, li diu la Celine Dion, diu, tots els dissenyadors ho diuen, les capes són el millor truc de màgia del món de la moda. Una actuació impressionant. A mi això em passa i moro.
Brutal. Escolta, moltíssimes gràcies, Jaume Borja, als grups de WhatsApp del Jaume Borja. Molta passió, avui passió per diversió. Hem escoltat gent que fa diverses coses a les xarxes socials, però que tenen units per una cosa, per la passió. Bé, som la Marisa Gil, la Sílvia Creus, la Marta Cristià, la Sandra Novillo, l'Albert Castellví, el Ben Gestacio, el Manel Gil, avui a Control Central, i qui us parla, Mariola Dinarès. I què era? Que és de Girona, això. Demà, tallers de xarxes amb Belén Gaynor i la Miss Raisa. Després, els videojocs a Catalunya amb l'Albert García, que és un dels comissaris de la nova pantalla a Palau Robert. Adéu-siau.